algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.
Avui, en aquest espai, m'agradaria parlar-vos d'una persona molt especial, d'un home extraordinàriament lluitador i compromès amb el seu poble. Un home que, afortunadament, va sentir fins a la seva mort l'estima i l'escalf de la seva família i dels seus veïns. És prou sabut que els catalans republicans van viure dues guerres civils en una. Per una banda, la lluita contra l'exèrcit franquista i, per l'altra, una guerra paral·lela a la rereguarda entre els propis defensors de la República. Un exemple d'això és l'episodi que es va viure a Barcelona el 3 de maig del 1937, en plena Guerra Civil, quan l'edifici de la Telefònica va ser ocupat per 200 guàrdies d'assalt de la Generalitat de Catalunya, que eren comandats per Eusebi Rodríguez, militant del PSUC. La Telefònica, fins aquell moment, era en mans de la CNT. Allò va ser una carnisseria. Més de 500 morts i un miler llarg de ferits. Parlem d'una batalla on els feixistes no hi van tenir res a veure. Però és que, com veieu, tampoc no els va caldre. En aquell enfrontament, que es va produir a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi havia dos bàndols. Per una banda, la CNT FAI, el POUM i l'agrupació dels Amics de Durruti. Per l'altra, Esquerra, Estat Català i el PSUC. L'enemic era l'exèrcit franquista, però els republicans, vergonya fa dir-ho, es mataven entre ells. La gran diferència entre els dos grups, simplificant-ho moltíssim, era que el primer volia fer la guerra i la revolució al mateix temps. Volia aprofitar el moment per canviar-ho tot radicalment. El segon grup volia centrar-se en guanyar la guerra i, un cop vençuts els feixistes, pensar en revolucions. El que no és tan conegut és que dos dies abans dels fets de la Telefònica, a Sant Just Desvern s'hi va viure un episodi a petita escala que semblava un assaig del que acabaria passant 48 hores després a Barcelona. Fou el local d'Estat Català del carrer Montseny. Aquell 1 de maig, un escamot anarquista vingut de l'Hospitalet del Llobregat va plantar un morter i diverses metralladores al carrer, apuntant a l'edifici on intentaven protegir-se 10 homes i una dona. Durant un temps que els assetjats se'ls va fer etern, els anarquistes van estar disparant la seva munició, com si no hi hagués un demà. Increïblement, els combatents que hi havia dins del local d'Estat Català no van patir cap baixa. Alguns testimonis, però, van explicar que quan van sortir era impossible de poder-los reconèixer per la quantitat de pols i de cendra que cobria els seus cossos. Les fonts històriques atribueixen una baixa als atacants, tot i que diuen que va ser morta accidentalment, possiblement per foc amic o per un mal funcionament de l'armament. Un d'aquells fervents defensors de la República que hi havia dins del local, després de la guerra va continuar amb la seva lluita particular, ara enfocada a ajudar les persones que fugien de la pobresa que patien els seus pobles d'arreu de l'Estat i que arribaven a les ciutats del cinturó de Barcelona. El flux de persones nouvingudes era tan gran que a la petita botiga que regentava la família d'aquest home li deien a Cal Catalán. Vaja, que en aquell ambient ser català era l'excepció. Aquell català va ajudar que aquella gent prengués consciència social i s'impliqués en la millora dels serveis que havien de ser compartits. Així, i aprofitant el seu ofici de paleta, va liderar mig d'amagat i per les nits la construcció de canalitzacions d'aigua, de clavegueres, etc. Una de les obsessions d'aquell home de Cal Català era que la canalla petita no passés les hores tombant pel carrer. I per això va aconseguir implicar les poques escoles i acadèmies que hi havia a la zona perquè, evidentment de franc, acollissin els nens i les nenes més desafavorits. Malgrat ser republicà en aquella època tan difícil, era tan estimat pels seus veïns que el van voler fer alcalde de barri, figura que avui crec que ja no existeix. La qüestió és que aquell home va fer que molts extremenys, andalusos, murcians, etc., fessin de Catalunya casa seva, tot lluitant de valent per la dignificació de les seves vides en aquell barri, al barri de Can Vidalet, Esplugues del Llobregat. I tot això a base de dedicar una infinitat d'hores que robava a la seva pròpia família i destinant els pocs diners que tenia a demostrar cada dia que els catalans som un poble obert i acollidor. Aquest líder social, nascut, per cert, a Vila-rodona, proper a Francesc Macià i que va ser un dels primers membres d'Estat Català, va morir pocs mesos abans que el dictador Franco. Va morir sense deixar de ser mai separatista. Penseu que aleshores ningú no deia independentista. El seu funeral fou multitudinari. Esplugues del Llobregat van haver de tallar els carrers. Fins i tot el trànsit a la carretera nacional 340 en el recorregut del seguici fúnebre custodiat per la Guàrdia Urbana vestida de gala fins al cementiri. Va caldre un segon cotxe per portar només les corones. La gent, al seu pas, plorava i llançava flors. Tothom era conscient d'aquella pèrdua irreparable. El maleït càncer se'l va endur. M'agradaria especialment que els nets d'aquells lluitadors que als anys 50 i 60 van venir d'arreu de l'Estat i que al costat del Catanán van fer pinya per unes millors condicions de vida, coneguessin aquesta petita història i també de quanta maldat s'amaga darrere dels qui miserablement els volen enfrontar els que avui, sota la ruïna acusació de supremacistes, volen seguir lluitant per aquesta terra. Si passeu pel carrer Jaume Pros d'Esplugues del Llobregat, dediqueu, sisplau, uns segons al record d'aquest gran home, republicà fins al moll de l'os i malaltissament compromès amb la gent, vingués d'on vingués. Aquest gran home era el meu avi. Benvolguts oients, ens retrobem ben aviat aquí, a Radio Ciutat de Valls, amb una nova història dels Països Catalans, que acabeu de passar un molt bon dia.
Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.